Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Acabem de conèixer l'estratègia de defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. Els seus lletrats argumenten que és un judici, el del procés, que començarà d'aquí uns dies, contra les urnes. L'advocat dels tres encausats, Jordi Pina, afirma que no defugen res del que han fet. L'advocat també ha explicat que l'estratègia passa per posar de manifest l'atropellament, diu, de drets elementals que al seu parer suposa la causa. Pina ha afegit que els seus clients i amics mantenen intacta la ideologia independentista i que es fan responsables de tot el procés que jutja a partir de principis de febrer, previsiblement. Recordem que també s'ha conegut la línia de defensa de Joaquim Forn, que es basa en la idea que no hi va haver comandament polític dels Mossos durant l'octubre de 2017, principalment. Canviem de qüestió. Juanma Moreno se sotmet des d'aquest migdia al debat d'investidura al Parlament d'Andalusia. En el seu discurs, el candidat del PP ha dit que governarà Andalusia sense complexos ni cordons sanitaris. Ha dit que es convertirà en president de tots. De fet, serà el primer mandatari andalús no socialista des de l'any 1982 i comptarà amb el suport del PP, de Ciutadans i de Vox. Demà serà la votació d'aquesta investidura. També destaquem avui que s'ha fet una operació antiterrorista en les últimes hores a Barcelona i a Igualada. El resultat fins ara és de 17 persones detingudes i els destinataris eren els membres d'una presumpta cèl·lula jihadista que volia atemptar. Segons la policia catalana, 5 dels arrestats sembla que estaven molt radicalitzats. Se'ls acusa de terrorisme, però també de delictes en alguns casos contra el patrimoni i la salut pública i també d'organització criminal. També és notícia el treball per rescatar el nen enfonsat en un pou a la província de Màlaga. De moment no s'ha trobat el nen i continua sense descans aquesta tasca mentre el temps passa i les esperances de trobar l'infant en vida disminueixen. S'ha obert en les últimes hores un accés lateral al pou on va caure el nen aquest diumenge. I d'aquí a una estona es farà el debat sobre la votació al Brexit al Parlament britànic. La primera ministra Theresa May, si perd, com sembla previsible, aquesta votació, podria avançar les eleccions o haver-se d'enfrontar a una moció de censura. S'espera que la votació sigui ja de matinada. I a 8:15 d'aquest vespre, al Centre Cívic del Barri Vell de Girona, es fa una conferència de Dolors Vidal, organitzada per Manaies de Sant Daniel, sota el títol El Sant Sopar de Leonardo da Vinci. A 8:15, al Centre Cívic del Barri Vell de Girona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la situació política a Catalunya. Abans, el pensament del dia, amb la religiosa teresiana compromesa amb l'acció social, Victòria Molins.
Una de les més grans preocupacions dins els problemes socials és en aquest moment l'habitatge. L'habitatge, unit a la precarietat laboral, unit també a la quantitat de gent que està treballant en negre, fa que el problema de l'habitatge es converteix en un dels més greus per a la nostra societat. Habitatges com el que em vaig trobar l'altre dia, una habitació de 6 metres quadrats que estaven cobrant per una parella, 450 euros. Molta gent queda al carrer perquè no té aquesta facilitat de poder pagar ni tan siquiera la meitat d'allò que demanen per una mateixa habitació. Precisament, un d'aquests problemes és el que volem pal·liar d'alguna manera en l'església de Santa Anna, en l'hospital de campanya. Gent que no té on dormir o que pot dormir només en un albergue, però que tot el dia està al carrer, poden tenir un lloc on això plugar-se durant el dia i tenir amistats, tranquil·litat, pau i un acollit.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a 8:00 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Mirem avui novament cap a la situació política, social i judicial a Catalunya, una realitat que continua estancada, com tots sabem, entre l'espera del judici del procés, el que és el diàleg o intent amb el govern espanyol, que de moment no avança, i unes posicions d'uns i altres allunyades, certament, i que no obren de moment cap llum d'esperança clara. La possibilitat que PDeCAT i Esquerra donin suport als pressupostos de l'Estat continua allunyana, tot i que podria ser un pas positiu si finalment es fes realitat, com s'intenta amb la presentació del projecte des de l'executiu espanyol. L'autocrítica, en qualsevol cas, la d'uns i altres, no es fa visible en cap intent de trobar una sortida política al conflicte, mentre Ciutadans i PP demanen insistentment l'aplicació immediata, novament, de l'article 155 a Catalunya, i una part de la societat catalana també retreu en part al govern de Quim Torra el fet que estigui immers en el procés cap a la independència i no, diuen, en els grans problemes que ens afecten. Tot això conviu amb la crítica de molts sectors socials, evidentment, a la situació de presó preventiva de 9 dirigents independentistes, pels quals es continua demanant, de moltes maneres i en molts àmbits, la llibertat. L'evolució de la situació política pot estar lligada als propers mesos a com vagi el judici, que començarà previsiblement a principis de febrer. Parlarem d'aquests i, si tenim temps, d'altres temes que puguin ajudar-nos a tenir això, una llum d'esperança. I ens acompanyen per parlar avui un dia més d'aquest tema Carles Armengol, que és pedagog, membre de l'Assemblea Nacional Catalana i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Armengol, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Hem començat bé l'any?
Bé, sí. Si fa o no fa, oi? Com vam acabar l'altre.
Amb els problemes sí. Que tots podem tenir i col·lectius que ja coneixem, no?
Sí, sí,
en tots
sí,
els àmbits.
Sí.
També saludem Josep Maria Balcells, periodista, exdiputat i actualment militant de Catalunya en Comú. Senyor Balcells, també benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
I bon any igualment.
A tothom, sí.
A tothom, exacte. I completem les presentacions saludant Xavier Puig d'Ullers. També li desitgem bon any, tot i que ja ha vingut, oi, altres
vegades. Ja hem repetit.
No és la primera de l'any.
No obstant, sempre és bo desitjar un bon any a tothom.
Gràcies, senyor Puig d'Ullers. Xavier Puig d'Ullers és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Raimon de Penyafort i també advocat. Bé, el que és aquest viatge que ha fet Quim Torra als Estats Units per denunciar la situació amb una conferència que ha fet a Califòrnia, continua sent un intent des del govern català de denunciar el que és, per a molts catalans també, una feblesa democràtica i de justícia amb el que està passant. Però també hi ha hagut crítiques en el sentit que el ressò potser no ha estat el desitjable als Estats Units. Vostès com ho veuen, en qualsevol cas, aquesta nova acció de Quim Torra? Per començar amb una qüestió concreta.
Jo no li donaria un excés d'importància, ni en un sentit ni en altre. Aviam, a més, em sembla que el van convidar, però bueno, igual es va fer convidar. Aviam, hi ha maneres de fer-se convidar, diguem-ne, no? Però vull dir, no li veig una especial transcendència, no? En tot cas, Quim Torra i el en principi el govern de Catalunya, tot i que a vegades no queda molt clar si tots van a la una o més aviat sembla que no, però el fet de denunciar, és a dir, no s'abandona la idea de que Catalunya té el dret a l'autodeterminació i que l'atzucac polític en el que està Catalunya, o es considera la situació un atzucac, i que l'única sortida viable ha de ser donar algun tipus de sortida a l'aplicació del dret a l'autodeterminació. Aquest és el tema central. Després, les qüestions... a més, hi ha tota la qüestió judicial pel mig, però estem allà on érem, vull dir, això no ha canviat substancialment, no hi ha amb el canvi d'any, sinó gairebé potser amb 2 anys, no?
Mm-hmm. Més opinions per començar, si vol, senyor Balcells, senyor Balcells, sí. Per exemple.
Jo entenc aquest esforç del president Torra, que el concentra molt en la projecció del conflicte català de cara a Europa, de cara a fora. Entre altres coses, jo penso que hi ha una raó de pes que el contenciós Catalunya-Espanya difícilment trobarà una sortida si no hi ha un cert aval, d'alguna manera, en l'anàlisi aquest des de fora. Si des d'Europa, o des de més enllà d'Europa, no hi ha algú que reculli el repte i d'alguna manera s'ofereixi per fer aquest esforç que s'ha demanat des de la Generalitat de mediació, això no se'n surt. És a dir, el diàleg intern no acaba de trobar sortida. Jo cada vegada que es parla d'aquest esforç, hem de dir, aquest dret que tenim des de l'autodeterminació, jo crec que tenim el dret anar decidint les coses del present i del futur. Concretar-ho en l'autodeterminació... Hi ha elements que, bueno, no tothom hi està d'acord, que en el marc actual constitucional que tenim, si no hi ha una reforma a la Constitució, que hi pugui haver-hi l'exercici d'aquest dret d'autodeterminació. Jo opino que podem reivindicar el dret passant sempre per una reforma constitucional. I, per tant, doncs, a partir d'aquí és allà on en trobem l'atzucac. Vull dir que això no té sortida si no canviem això.
I és un problema que ve d'anys enrere, perquè...
Ve de l'origen de tot. Sí.
Però, vull dir, i en l'actual democràcia existeix, no?
I no acceptar, no? Doncs, que tenim un marc que ens hem donat, en el seu moment ens vam donar d'una manera democràtica a tothom, doncs que hi ha un marc que té els seus límits.
No vull polemitzar sobre això, perquè sobre si tenim o no tenim aquest dret, perquè em sembla que en aquests moments no és fàcil convèncer-nos del contrari, els que estem convençuts que el tenim i els que estan convençuts de que no, perquè passa per davant la Constitució.
No pel davant, pel mig.
Bé, jo diria la mateixa Constitució, en la mesura que reconeix els tractats internacionals i les convencions sobre drets humans, jo crec que obre una via. Ja sé que no convenceré el senyor Balcells ni a tants d'altres, però, en tot cas, ho apunto per dir... No, o sigui, no necessàriament cal dinamitar la Constitució...
No dinamitar, canviar-la.
Per fer possible el dret d'autodeterminació. Però vaja, aquí estem, i és un atzucac de temps que ara en dos minuts no...
No, però...
I avorrint de nou els oients amb el mateix tema.
No ho pretenem
mai.
No. Al contrari, intentem entre tots ajudar-nos i en tot cas també recordar que aquest problema vell potser pot trobar vies, com diuen vostès, encara que sigui des de la discrepància, de sortida, vies de sortida. Senyor Puigdollers.
Sí, jo crec que hi ha diverses qüestions per no entrar en altra vegada a la mateixa situació.
Parlàvem, no? Per exemple, de la internacionalització del conflicte.
Exactament, la internalització. Jo crec que és important en un doble sentit. Primer, que es conegui fora la situació, i això és difícil, perquè cada societat està estructurada d'una forma, i realment entenc que plantejar un problema de la petita Catalunya en un lloc del mapa perdut en el món, que els Estats Units, la meitat, no saben ben bé on està, és difícil que tingui una gran ressonància, una gran transcendència en allà, no? Però sí, en lectura interna ja és important que el teu president hagi pogut anar allà, que algú l'hagi acceptat i que l'hagin escoltat. Fins i tot crec que hi ha hagut un debat en el cònsol espanyol en allà. És a dir, una certa transcendència ha tingut que els cònsols han molestat en anar i en intentar polemitzar. Per tant, ha tingut importància. Després, una cosa que encara avui és important en aquest país: la facilitat de paraula del president Torra. Parla anglès, en un país en què cap polític o pocs polítics ho fan, no? Per tant, això també vol dir que aquí hi ha alguna cosa diferent allà en aquesta societat de cara en fora.
Sembla que els últims presidents, des de Mas fins ara, s'han expressat en anglès i en francès, sense problemes. Això sempre s'ha de destacar.
S'ha de destacar perquè encara és destacable aquesta circumstància. Després, l'altra possibilitat, la lectura interna. Que la possibilitat, la capacitat, ja no d'intentar si la Constitució ho accepta o no accepta, sinó serem capaços de reflexionar i d'entrar en diàleg, o sigui, seure per dir, no ho accepta, però parlem-ne perquè hi ha un problema. Per tant, intentem trobar una solució a un problema que existeix, independentment que les lleis. Jo, que sóc advocat ja fa moltíssims anys, jo ja últimament ja dic, la llei, la bona llei, no ofereix solucions. Ofereix pistes per trobar les solucions. Perquè les lleis estan i amb el temps van evolucionant segons evoluciona la societat. I en un moment s'han de canviar. Per tant, busquem les pistes per trobar la solució.
Saps què em preocupa a mi? És que això monopolitzi tot el debat que hi ha a dins de casa nostra. Que sigui el monotema, que no hi ha manera... Vull dir, tenim uns problemes del dia a dia, problemes socials, problemes dels col·lectius que reivindiquen al carrer, els pensionistes, les dones, els bombers, la infermeria, etc. Portem un any i mig, no hi ha hagut ni una llei no feta aquest govern per aplicar, per donar sortida a problemes del dia a dia. I, en canvi, estem donant voltes i voltes i voltes al problema de sempre. Això, estem en un laberint i n'hi ha que els agrada, doncs, jugar al laberint. Va, doncs, i a mi m'agradaria dir, escolta, intentem veure quines sortides paral·leles al laberint tenim, de reptes que tenim, doncs, aquí, i anem-los-hi donant sortida, i negociem. Si som capaços de negociar quina sortida donem als pensionistes, quina sortida donem a la falta d'habitatge, quina sortida donem a la manca de personal a infermeria, si som capaços de negociar això, potser després serem capaços de negociar un acord, doncs, per veure si el tema, el monotema de les relacions a Catalunya-Espanya també li podem trobar sortida.
No, sí, jo estic totalment d'acord que els problemes s'han de solventar. El que
és que no, excusa, com no, ja no entren problema... ni en el debat, no s'entren ni en el debat.
Dóna la sensació que dins aquestes posicions allunyades una part de la societat catalana retreu, com deia ara el senyor Balcells, a Quim Torra, que no governa, diu això, es pot discutir, evidentment, i una altra part, també molt important, està molt centrada en demanar la llibertat dels presos, independentistes...
Alerta. O sigui, jo... Estic plenament d'acord amb el que ha dit. Si vols, ets fins... Potser fins que ho ha personalitzat amb el govern Torra. Jo estic totalment d'acord en que hi ha altres temes i que hauríem d'estar debatent d'altres temes. Més d'una vegada, fins i tot, Ignasi, t'he dit, Home, porta'm el dia que parleu d'altres coses. Perquè
ja ho hem fet, també.
No, és veritat. Però, sí, és veritat. Però t'ho he dit, és a dir, jo
sí,
mateix...
Sí, ho ha reclamat vostè mateix.
No sóc avui menys independentista que fa 3 mesos o que fa 1 any i mig, però estic tip de parlar sempre d'aquest tema. És a dir,
però jo voldria que el Parlament fos això, no, els no vull, polítics.
Però alerta, un moment. Però aquí és un joc en el que hi ha entrat tothom. És a dir, per dir-ho així, la culpa no és dels independentistes. Aquí tothom ha jugat aquest... tothom juga aquest paper. Perquè aleshores els que no són independentistes diuen no, amb els independentistes no es pot parlar perquè volen trencar Espanya.
I els altres diuen amb els unionistes no es pot
parlar. D'acord, d'acord.
O si
els independentistes tenen un monotema i els altres diuen no, però no es pot parlar amb ells perquè ells volen trencar Espanya. És a dir, aquí el que jo vull plantejar és que aquesta situació, que aquest conflicte ho eclipsi tot, no ens carregueu la culpa als independentistes. Eh? És a dir, com que ara és la moda, és a dir, que hi hagi Vox, o sigui, que hi hagi ultradreta, és culpa dels independentistes, que hi hagi... Bueno, això és... Bueno, lo de
segurament hi ha responsabilitats compartides, sí, potser.
Amb el creixement d'ultradreta...
Vostè creu que no són
els independentistes. Jo no n'accepto cap de responsabilitat. Mm-hmm. En tant que independentista, no em sento en absolut... causant d'això. Uh-huh. I, a més, aviam, n'hi ha tota Europa. Per tant...
Potser un altre dia parlarem
però
més de l'ultradreta.
Molt,
I tant.
Se n'aprofiten molt.
I tant.
I alguna tant. Cosa algun hauríem de preguntar-nos, a veure si els hi donem arguments per poder presentar-se i ser... Ara, fixa't,
entrarem... El cavall de batalla és el feminisme. També sí. Direm que les dones han provocat el creixement de Vox.
No, però...
I que potser s'han de replantejar les reivindicacions feministes.
No, però la resposta, diguéssim, al problema del feminisme, no, Vox no s'hi ha trobat, doncs, enfrontat directament.
Uh-huh. Aquí vaig. Per tant...
Ell estableix el paral·lelisme entre la suposada responsabilitat.
Estan fent bandera, Vox està fent bandera dels excessos del feminisme i que, per tant, una reacció a aquests excessos. O llavors què? És el feminisme el que ha donat veu a Vox?
En tot cas, el fons del problema, avui potser no ens allargarem ara parlant de la pujada de Vox, de moment a Andalusia, en altres llocs d'Espanya, previsiblement, veurem si a Catalunya...
Aquest penjament no l'accepto de cap de les maneres.
No, té tot el dret a dir-ho, però en tot cas, sense entrar en aquesta qüestió concreta i responsabilitat sobre la pujada de Vox, on trobaríem punts de discussió, segur, la realitat és que tenim això que dèiem abans, posicions allunyades, situació que no avança. Per exemple, la qüestió dels pressupostos pot ser un punt d'avançar en el diàleg si finalment hi hagués aprovació dels pressupostos amb els vots d'Esquerra i el PDeCAT al Congrés i una certa suavització de relacions a nivell de governs català i espanyol? Perquè, clar, una cosa són Esquerra i PDeCAT al Congrés i una altra cosa és el govern català, tot i que van una mica de la mà, no?, en aquest tema.
A mi el que m'ha sabut greu és que es barregin aquestes dues coses.
Clar.
És a dir, jo penso que si hi ha un camp de diàleg important, com poden ser els pressupostos en qualsevol govern i qualsevol situació política, que llavors s'aprofiti per dir no, és que nosaltres tenim el problema i sense lligar-lo nosaltres aquí no seiem a la taula. Jo penso que són separables a l'hora de poder negociar. I és un camp, precisament, doncs, d'assaig, de diàlegs seriós, que repercuteix en la vida quotidiana de la gent. És a dir, si tu tens unes partides que incrementen la inversió que es fa a Catalunya en uns pressupostos, que si no s'aproven haurem de prorrogar els del Rajoy, i, bueno, amb els pressupostos prorrogats de Rajoy, poquetes coses podrem continuar fent. Llavors, dir, no, nosaltres, si no ens arreglen el problema, nosaltres aquí no volem ni entrar al debat.
Jo crec que aquí, com sempre, les partides mai són binàries, dos problemes, o A o B, sinó que hi ha diverses coses que tenen relació. I amb això dels pressupostos, que hi ha?
O que alguns condicionen.
Sí. Entre uns i altres. Digui el que digui, perquè promet que farà, i tothom sap que no es farà, perquè l'experiència passada és que cap
promesa... Escolta, però això no ho podem dir. És dir, no provar una cosa perquè dir, no em crec la promesa...
No, però és una realitat.
El compliment dels pressupostos, ni els d'Espanya ni els de Catalunya, es compleixen al 100%. cap pressupost, si tu repasses les partides...
Sí, no,
cap. No, cap.
Vale.
Per tant, vull dir...
És una previsió que després...
Que jo m'agradaria veure doncs, com l'oposició està forçant les coses per demanar comptes d'això.
Estem d'acord.
Però aquí i allà, vull dir, no...
Però una cosa és que no es compleixin per qüestions tècniques i una altra cosa és que mai s'ha complert en aquesta promesa de que s'aplicarà el que diu l'Estatut. I
no s'havia fet aquesta promesa tan contundent amb números concrets.
Sí, però
no s'havien fet.
Ja hi hacia de que sumant els números ja no sortien.
Les inversions s'acosten, recordem-ho, ahir sortien els números, s'acosten, no arriben, però s'acosten a la disposició de l'Estatut.
De tota manera...
Però és la desconfiança entre dos que discuteixen que no confien ni l'un ni l'altre.
Hi ha una altra qüestió que ara potser em tatxareu de molt pervers, però...
No, ho farem pas.
Jo crec que no... O sigui, aquests pressupostos no estan fets per ser aprovats.
Què dius?
El que
acabo de dir. Que s'ha arriscat potser excessivament Pedro Sánchez.
No, o sigui, jo crec que li convé relativament aprovar-los, sincerament. I,
per arribar on? Per arribar on? Sense aprovació.
A seguir
Quin
governant
interès?
Un temps.
A seguir, sense a seguir governant.
En pròrroga dels Rajoy?
Sí.
I?
Perquè fa uns pressupostos bastant increïbles. És a dir, els ingressos, aviam, ja s'han inflat i no...
Hi ha un increment d'impostos a rendes altes molt considerable, ja veurem si es podrà comptabilitzar després, però els números hi són damunt la taula.
Sí, els números, ja ho sabeu, el paper ho aguanta tot.
Pel que entenem, sembla, senyor Armengol, que diguéssim que a Pedro Sánchez potser li convé donar la imatge que ha intentat aprovar-los, però tampoc vol potser la imatge de l'entesa amb els independentistes. Podríem dir això?
Però què hi guanya no aprovant-los? Vull saber quina és la rendibilitat que em pot treure.
Sí, no posar-se en una situació, des del punt de vista econòmic, que se li aturin els peus des d'Europa.
Que es vegi forçat a unes eleccions i les perdi perquè Vox i Ciutadans i el PP s'ho quedin tot? Aquesta és l'aspiració de Sánchez?
No.
Ah.
No, precisament el que vol és que no passi això, però no sap de quina manera, potser. No?
I si els aprova, doncs som-hi, les inversions que hi siguin i endavant.
Bé, en tot cas, ja ha dit el senyor Armengol que era una mica pervers, ha dit vostè,
és que els números no, és que els números no surten.
No, és que podríem dir molt sobre els números, esclar.
Jo no sóc un economista per poder fer l'anàlisi.
Exacte. Jo, o sigui, i no ho dic ja només per la qüestió...
Catalana o qüestió de l'independentisme.
Vaig més enllà. En fi...
Bé,
sí, jo crec que Sánchez té diversos problemes, fins i tot, primer, a casa seva, que encara no té la casa prou ordenada per intentar continuar. I després, evidentment, la resta d'Espanya, Ciutadans, PP, Vox, tot el revolutus. Ja no és un problema d'independentisme, sí o no, sinó una altra sèrie de problemes de com s'organitza.
Sí, però hi ha gent com si estigués contents de que tingui problemes, de que no hi hagi pressupostos, de que pugui quedar derrotat doncs, perquè els independentistes no li aprovin, que això sigui una bona notícia.
No,
en absolut, bona notícia no. Però potser forma part una mica de l'estratègia.
Direu pervers per pensar malament, però no me n'alegro, o sigui, jo no me n'alegro d'això, senzillament.
Constata una mica.
És una percepció i que... He contrastat amb gent que hi entén d'economia i que les previsions són una mica... Bueno,
jo confio que encara s'aprovaran, doncs.
Bé, veurem què passa.
Pot ser, no.
I si és bo pel conjunt del ciutadans, doncs benvingut sigui.
Sí.
En tot cas, ara un minut i mig i seran 6:45. Recordem, amics oients, que ens acompanyen avui en el nostre col·loqui del Mirador, el pedagog Carles Armengol, l'advocat Xavier Puig d'Ullers i el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Parlem de la situació política i tenim una pregunta del dia molt concreta, a la qual, de fet, ja s'hi han referit alguns dels membres de la taula. Considereu necessària una mediació internacional per a la crisi política catalana? Teniu tres possibles respostes. Sí, és imprescindible per a una solució després de la incapacitat de l'Estat. Una segona, sí, però no és l'única via per trobar-hi una sortida. O bé una tercera, no, perquè el problema és intern i es pot dialogar dins la Constitució. Teniu aquestes tres possibles respostes i us animem, amics oients, a votar fins que sigui una mica abans de 6:45, però també teniu fins demà al matí. Ara fem una pausa, anem a la notícia curiosa i després comentem una mica aquesta pregunta i resposta i parlem de la situació judicial perquè avui hem conegut els posicionaments de les defenses d'alguns dels dirigents independentistes.
Ràdio Estel. Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa ja un minut a 7:15, reprenem el col·loqui des d'aquí, des del mirador de l'actualitat. Us recordem novament la pregunta del dia. Considereu necessària una mediació internacional per a la crisi política catalana? La teniu a l'enquesta, al requadre de la pàgina principal de radioestel.cat. Si entreu ara, podeu votar. Anem, abans d'anar a les últimes intervencions, a la recta final, a la notícia curiosa que ens té ja a punt el Rafa Sanaurja. Rafa, bona tarda. Què ens proposes avui? Què ens dius?
Doncs sí, Ignasi, aquí estem. I els fans de la ciència-ficció reconeixeran segur de fons aquesta magnífica banda sonora, que no és altra que la de la pel·lícula Blade Runner, de Ridley Scott, un clàssic del gènere. Quan la va filmar el cineasta, allà per 1982, es va dedicar a imaginar un futur probable i el va situar just en l'any que acabem d'estrenar. És clar, aleshores el 2019 era el futur, però el futur ha arribat i sempre és divertit fer una ullada i comparar com era el món que dibuixava la pel·lícula i com és el món en realitat avui en dia. I la veritat és que va encertar en diverses coses, anem a veure. D'acord, que en la pel·lícula s'havia aconseguit crear una raça de robots de naturalesa quasi humana, i això encara no ho hem vist en els nostres dies. Però, sens dubte, el món de la robòtica està arribant a límits insospitats. De moment, encara que no siguin antropomorfs, tenim robots que ens fan el menjar i ens netegen la casa. Aquí està la Thermomix i la famosa Rumba, la Rumba, que no és la música de Peret, en aquest cas, sinó aquest aparell que va d'aquí cap allà, pel terra, i ens neteja la casa. Això ja ho tenim. D'altra banda, la publicitat, que en la pel·lícula era altament personalitzada per a cada persona, també s'ha tornat una mica així, convindreu a mi, almenys a internet. Avui miro puzzles a Amazon i l'endemà veig puzzles per qualsevol lloc en què navegui, per qualsevol pàgina web en què entri, ja hi ha puzzles per tot arreu. Els algoritmes que ens coneixen, que ens coneixen. I les ciutats, Ridley Scott les imaginava verticals, enormes, repletes de gratacels i un tant deshumanitzades. I la veritat és que ja tenim moltes ciutats així en el primer món, sobretot a Àsia i als Estats Units. Tot això són encerts, però també hi ha coses que no s'han complert. Per exemple, encara no hem pogut aconseguir que els cotxes volin, tot i que estem a un pas de que condueixin sols, ells sols, els cotxes d'aquí cap allà. No està malament, i el director tampoc va poder imaginar tot l'univers de la telefonia mòbil que avui en dia tenim. En la pel·lícula, curiosament tan futurista, els protagonistes fan trucades des de cabines telefòniques, que a nosaltres ens semblen de la prehistòria. Això sí, amb videotrucada. En fi, tot això, Ignasi, que hem arribat al futur, i no és tan diferent a com ho imaginaven en el passat. Segur que seguirem veient coses que vosaltres no creeríeu.
Gràcies, Rafa. Doncs bé, és curiós, fixar-se en aquestes pel·lícules de ciència-ficció d'anys passats que apuntaven a un any, i aquest any s'hi arriba de debò, però clar, no sempre com pronostica la pel·lícula. En tot cas, per tornar al tema d'avui, el que està clar, senyors, és que la situació política a Catalunya no té una solució que passi per la robòtica o per la nova tecnologia de màquines, oi? Precisament, sinó que són persones amb intel·ligència les que han d'intentar trobar una sortida, no? No podem dir altra cosa nosaltres que això. No sabem de quina manera, si ens anticipéssim al 2035, com estarà Catalunya i Espanya, és difícil de saber.
Jo crec que si a algú li agradaria que fos una màquina el que trobés la solució, no? Però més val que siguin les persones amb capacitat i amb responsabilitat que la busquin i la trobin.
Perquè, en tot cas, la màquina no fa democràcia, oi? No fa...
Efectivament, per això dic que a algú li agradaria que ho fes.
Seria una mena de robotocràcia o maquinocràcia. Sí. Bé, en tot cas, què pensen de la situació del judici? Avui s'han fet públiques les estratègies de defensa dels lletrats, com era previsible, en el cas de Joaquim Forn o en el cas de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez. Bé, es diu que és un judici a les urnes, que és una condemna prèvia a les idees. Això donarà pas segurament a aquesta polarització, no?, del que serà el judici.
Jo veig, d'entrada, una cosa, hi ha una prèvia, que és la presó preventiva que han tingut aquests presos. Això, més enllà de la causa i del que es digui, es defensi dels delictes o de les vulneracions de no sé quantes coses, això és injustificable. I, per tant, això li dona una càrrega al judici molt potent, més enllà del que sortirà, doncs, com a causes del delicte que se'ls acusa.
Una presó preventiva que...
Una presó preventiva...
Amb gran reacció social en contra, efectivament.
Que no s'aguanta per enlloc, vull dir, com una mesura de durada més d'un any, vull dir, això. Per tant, entrem en una fase, ara, doncs, potser que tot això es posarà de relleu i amb molta força. A mi em preocupa una mica una cosa, és dir... Quin relat, i potser el fet de que ho donguin en directe i tal, potser ens ajudarà. Quin relat ens arribarà, o arribarà a l'opinió pública? Perquè fins ara a mi m'ha preocupat una cosa. Hi ha un determinat públic, una ciutadania, que veu la informació per uns canals determinats aquí a Catalunya. Avui, per exemple, sortia el tema dels pressupostos. Les primeres pàgines, les portades dels diaris de Madrid, de les diaris d'aquí a Catalunya, no tenien res a veure. Els de Madrid diuen aquí el Sánchez vol comprar els catalans amb una pluja de milions d'euros perquè per guanyar-se i tal. Aquí diuen això no acaba de complir l'Estatut. No. És a dir, la insatisfacció d'aquí, dels pressupostos, i els altres que diuen que això doncs, és una compra per part del Sánchez del vot d'aquí.
És el mateix que dèiem de posicions allunyades.
Però llavors, és a dir, aquí a mi m'agradarà veure doncs, que la gent pugui veure realment què passa, les defenses que avui han presentat, tota l'argumentació, que pugui escoltar-se també les acusacions, com justifiquen l'acusació que estan fent, i a partir d'aquí, doncs, a mi m'agradaria fiar-me de que la justícia farà justícia al seu moment. I, no sé, això de dir d'entrada està ja el peix venut, jo m'agradaria, doncs...
No hem de pensar que sigui així, no?
Resistir-me.
Senyor Mangol i senyor Puigdollers. Sí, és igual, senyor Puigdollers.
Jo crec que, a veure, el judici que en el fons és una estructura com molt tècnica, no? I ara tindrem unes llargues jornades de prova, d'interrogatoris, de preguntes, i tal, que és el que s'intenta provar. Per tant, aquí hi ha la possibilitat de parlar i d'intentar explicar coses que després provaran o no. Però aquí estarà la qüestió. Després vindrà el moment final, l'informe final, que realment has d'intentar acreditar el que consideres provat. Però vol dir que els dies que durarà és un autèntic espectacle.
Sí.
O sigui, realment, així a nivell anecdòtic, en els moments, en els passadissos dels tribunals, quan s'estàs esperant entrar en allò, normalment els companys diuen, actues tu en aquest judici? O qui actua? Saps qui actua? O sigui, hi ha una part d'actuació. Per tant, això és el que... Després la sentència diu el que diu. Però realment tu has d'intentar acreditar. Per tant, seràs explicacions, però no és el judici, ni és molt menys... Sí que és el judici, però no és la sentència. I aquí vindrà.
Sí. Això... És un judici que pot durar uns 2 mesos, segons es calcula, o
sí,
més?
Sí, sí.
O tres.
O més, perquè clar, tot dependrà. I clar, el fet de que es doni és bo a nivell d'informació. Sí. L'única cosa és que aquests aparells que se'n diuen tele es poden obrir o es poden tancar. No? Per tant, és evident que no tothom veurà totes les hores, no? I és evident que molts només veuran aquella part d'aquell personatge que li interessa escoltar. Sí. Un escoltarà en l'A i dels altres.
Ens queda un minut, senyor Mangol.
Aviam, totes les fases prèvies del judici o del procés, de la instrucció, han estat anòmales. És a dir, no diré que hagin estat irregulars des d'un punt de vista de vulnerar la legislació, però han estat atípiques. És a dir, tot s'ha fet amb procediments no habituals. Per tant, jo no sé si la sentència està ja dictada o no, però molta confiança amb aquests estaments judicials jo crec que no es pot tenir. Però encara menys amb l'opinió pública espanyola. Aquests sí que ja tenen les portades fetes, això segur, és a dir, de com les tenien pels pressupostos. És a dir, aquest plantejament no crec que el puguem alterar massa.
Deixi'm dir que, evidentment...
Carlos, a mi m'agrada que em sembla la d'aquí, la mediàtica, és més plural a Catalunya.